Senyores i senyors, nens i nenes, estigueu ben atents, que ara comença...
L'hora del millor!
Bona tarda de divendres a tothom i benvinguts a la quarta edició de l'Hora de l'Utrillo, un magazín radiofònic enregistrat des dels estudis de Ràdio Miquel Utrillo i, a més, gràcies a Ràdio Maricel.
Som la Judit i el Guillem i serem els responsables de conduir el programa d'avui divendres, dia 24 d'abril.
Guillem, abans de començar, m'agradaria donar-te les gràcies.
A mi?
No et facis el modest. En Guillem m'ha portat una rosa preciosa.
Esclar, ahir va ser Sant Jordi i vaig pensar en tu. Estic tan content que ens hagi tocat presentar el programa junts.
A mi també em fa il·lusió. Per cert, també tinc una coseta per tu.
Dóna-me-la.
No, t'hauràs d'esperar, però segur que t'agradarà.
Ui, quin misteri.
Ei, una coseta. Aquest missatge és per als nostres oients. Si voleu, podeu veure fotos extres del programa i també comentar el programa via Twitter.
És fàcil, només heu d'utilitzar l'etiqueta Coixinet, Hora i Utrillo tot junt. Recordeu, Coixinet i Hora i Utrillo tot junt. Esperem els vostres comentaris.
Vinga, de moment comencem amb la primera secció, que com sempre és una poesia recitada pels alumnes de segon.
Com a cada programa, els nens i nenes de segon preparen una poesia i ens la reciten aquí a l'estudi. Ja els tenim preparats.
Endavant amb la poesia del mes.
La poesia del mes.
Hola, com us dieu?
Em dic Mar.
Emma.
Josni.
Paola.
Aya.
Diana.
Guillem.
Eric.
Lluc.
Sasha.
Arnau.
César.
I sou de la classe de...
Segona.
Com es diu la poesia que llegireu?
Els dibuixos animats...
I sobre què va?
Va sobre el Mickey Mouse, Bob Esponja i el Pocoyo.
Doncs si esteu preparats, escoltem-la.
Els dibuixos són divertits, amples, prims i molt petits, però sobretot són animats, com els meus estimats gats.
Avui he vist el Pocoyo ballant i jugant amb un jo-jo amb el seu amic anomenat Mic, que és el més gran i ric.
El Mickey Mouse és el meu preferit, és tot com un dolç confit. Del Bob Esponja no me'n parleu, és un déu i sap anar amb trineu
damunt de la neu.
He vist tots els dibuixos dels més bons i dels més fluixos, amb els seus ninots i bruixots, i mirant-los molt em gaudeixo.
Moltes gràcies, amics de segona. La vostra poesia ha estat preciosa. No sé per què, però m'està entrant gana.
Jo crec que sí que ho sé.
Per què? Per què creus que m'està entrant gana?
Doncs perquè ara, a la secció següent, avui tenim uns convidats molt especials.
Uns convidats? Em sembla que t'equivoques. Ara és el torn de 4 més 1. I per tant, 4 alumnes entrevisten a una persona convidada. Una, ho entens? Singular. Has de dir convidat, sense la S.
Ai, Guillem, no et veig al 100%. Que no te'n recordes, avui a 4+1 tenim un duo, una parella d'emprenedors que són els reis de les tapes de Sitges.
Ostres, és veritat! I per això m'entrava gana. Només penso en les patates braves que preparaven.
Doncs sí, els alumnes de quart entrevistaran el Manel i el Francesc, que entre altres coses són els amos del bar El Cable.
Creus que sí? Els hi ho demano. Em prepararan un platillo ràpid per menjar aquí?
Sí, mira, utilitzaran el tocadiscos com a paella. Va, home, va, no diguis bajanades.
Era broma. No esperem més i donem pas a l'entrevista.
4+1. Francesc i Manel Andreu són els propietaris del bar El Cable, un bar molt conegut de Sitges que ha guanyat 2 anys seguits el Premi a la millor tapa de Catalunya.
Aquest any fa 75 anys que El Cable existeix i per celebrar-ho organitzaran un festival de música que han anomenat Cable Fest. A més del Cable, tenen un xiringuito a la platja dels Grills que es diu Hola Club.
També han col·laborat amb els nostres companys de 5è donant-los la recepta de Buscant a Nemo per al seu llibre.
Francesc, Manel, bon dia i benvinguts al nostre estudi de ràdio.
Bon dia.
El Cable fa 75 anys, però vosaltres sou molt joves. Qui va començar el bar?
El bar el va començar el nostre avi, que, bueno, el pare del nostre pare, l'any 1940, que ell abans es dedicava, tenia un carro i es dedicava a fer transport de Sitges a Barcelona i també a Vilafranca i a Sant Pere de Ribes. I després de la guerra va perdre el carro i el camió que tenia i llavors va muntar un bar que primer, més que un bar, era com una bodega que venia amb vins. Però això és l'any 1940, que aleshores bueno, Sitges era molt més petit que ara, hi havia molts, era un poble de pescadors, un poble encara de turistes com ara. Aquí on estem ara nosaltres no hi havia res, era tot muntanya i camps.
D'on ve el nom de Cable i sempre s'ha dit així?
No, al principi es deia Cala Rosita, que era el nom de l'àvia, i va ser al cap d'un temps que es va canviar el nom i bueno, ve per una anècdota, que és perquè ja el que teníem eren moltes botes de vins i hi havia un vi que era molt fort, un vi d'aquests del Priorat, i venia un pescador i deia, escolta, posa'm el vi aquest que és tan fort com un cable, i va quedar el cable, i llavors ja els avis van decidir posar-li el nom del Cable.
Quina va ser la primera etapa que vau fer?
Bueno, clar, hi ha hagut moltes etapes, sempre hi havia més etapes més tipus tradicionals. Nosaltres quan vam començar a agafar el bar nosaltres, o sigui, primer el bar el portava els nostres avis, després el nostre pare, i des de l'any 2003 el portem nosaltres. I les primeres etapes que vam fer doncs, eren les típiques, eren patates braves, croquetes de pernil, la truita, i aleshores ara fa 4 anys vam començar a participar en concursos d'etapes, i la primera etapa que vam fer que va guanyar un premi va ser el filet de vedella amb zaluc, que el zaluc és com un hummus, no sé si vosaltres us agrada l'hummus, doncs és com una pasta, i però en comptes d'amb cigrons, que és l'hummus, doncs està fet amb albergínia i amb tomàquet, i està superbo.
Teniu unes tapes anomenades Buscant a Nemo, Relaxing Cup. Amb què us inspireu a l'hora de crear una tapa i el seu nom?
Bueno, això és part del procés de creació de la tapa. O sigui, en principi, pues, el primer de tot i el més important és que la tapa sigui bona. I llavors, a partir d'aquí anem evolucionant. I dins d'aquest procés pues, hi ha el tema del nom. Pues, que sempre pues, hi ha un moment, arriba un moment que ens assallem i comencem a dir tonteries o no tan tonteries i d'això surt el nom.
I el Buscant a Nemo ve perquè nosaltres tenim... Sí. Jo tinc 2 filles petites i també... I la pel·lícula de Buscant a Nemo l'hem vist moltes vegades a les nostres filles, no sé si vosaltres l'heu vist també. I com que era una tapa de peix i que tenia ous, que era com els fills del peix, doncs vam pensar, mira, un peix amb els seus fills, doncs el Buscant a Nemo. I és un... I està molt bé perquè a part de... Si el nom que li poses és només tonyina, doncs està bé, però quan poses un nom que és diferent, la gent se'n queda i realment tothom se'n recorda del Nemo, no? Jo crec que aquí algú l'ha provat, no? Aquesta etapa o no? Ah, no? va venir, però no he provat aquesta, he provat unes altres.
Quina és l'etapa que ha tingut més èxit?
Home, sens dubte diria que el Nemo, no? De les tapes aquestes noves. Després nosaltres tenim una sèrie d'etapes que són les que sempre quan ve el client te les demana i que te les compara amb altres establiments, doncs que són les braves, els calamars, les croquetes, que són tapes més tradicionals, però la que ens ha donat més coneixement i tot és el Buscant a Nemo. O sigui, va ser l'etapa amb la que vam guanyar, amb la que nosaltres vam decidir aplicar noves tècniques de cuina, vam aconseguir guanyar el premi de millor tapa de Sitges i a posteriori pues, també vam guanyar el premi millor tapa de Catalunya. O sigui, és, sens dubte és la que ens ha donat més fama.
Però també les tapes que agraden més són les patates braves, per exemple, són les que tothom pren, i els calamars a la romana també agraden molt. I ara, per exemple, que estem preparant l'etapa del concurs de tapes que es farà d'aquí un parell de setmanes, doncs vam dir, com que és l'aniversari, doncs fem una de les tapes que fa més temps que fem i que més agraden, que són els calamars. Llavors la tapa que farem pel tapa-tapa d'ara del mes de maig és un en calamar, però fet d'una manera diferent. O sigui, això ja és una primícia que us donem, els periodistes. Una notícia, que la tapa que farem nosaltres serà en calamar.
Us agrada la vostra feina?
Home, jo crec que sí.
Molt.
Ens porta molta feina, o sigui, moltes hores de treball i tot, però és satisfactori, molt satisfactori.
Clar, pensa que nosaltres abans treballàvem en un banc i vam començar a treballar al bar els caps de setmana i per les tardes així, i al final vam decidir que ens agradava més el bar que el banc, i vam deixar el banc i vam venir i ens vam quedar al bar, o sigui que sí, que ens agrada molt.
Què us agrada més, treballar al banc o al bar?
Treballar per tu sempre a mi m'agrada més, o sigui, poder decidir el que faig i tot plegat a mi em resulta molt més satisfactori que no rebre una sèrie d'ordres. O sigui, sempre està bé començar rebent ordres i tenir una sèrie de disciplina i una sèrie de coses, però arriba un moment pues, que tu ja tens la capacitat de poder volar sol i poder fer les coses pel teu compte i aplicar doncs, els coneixements que has pogut adquirir en altres llocs. Jo penso, a mi m'agrada molt més això. No sé si coincideixes, però jo diria que sí.
Sí,
no.
Sí. A més, a mi m'agrada molt menjar, i aleshores treballar amb coses de menjar. M'agrada també cuinar les coses que m'agrada menjar. Aleshores, quan fem proves, per exemple, per tapes, i fem proves de posem més d'això o més d'allò, i fem experiments, és molt, molt xulo tot.
I el banc tenies d'anar en corbata. No ens agrada.
Per què vau decidir agafar el bar?
Perquè nosaltres, quan de petits, quan teníem 14 o 15 anys, sempre havíem el bar era el del nostre pare i nosaltres sempre estàvem per allà i l'ajudàvem i mentre estudiàvem doncs sempre havíem estat allà i ens agradava, però bueno, vam estudiar i vam decidir que, bueno, que en principi treballaríem d'algú que tingués en relació amb el que havíem estudiat. Però després també ens sabia greu al bar, que nosaltres sempre havíem estat, i ens sabia greu que el nostre pare no seguís o que es quedés, i vam començar a dir, bueno, pues intentem fer-ho a la nostra manera i a veure què passa. I vam començar això, a poc a poc, primer només els caps de setmana, després per les tardes, i al final doncs, ja vam deixar el banc i ens vam quedar al bar.
Ara parlem del xiringuito. Qui va tenir la idea de muntar-lo?
Això és se li ha donat el reconeixement a l'Alberto, el nostre soci, pues que té idees d'aquestes, que es passeja i veu un lloc que li dona una sèrie de sensacions i una sèrie de coses i diu, pues bueno, pues fem-ho. Llavors, pues entre tots el que hem aconseguit és fer-ho possible. O sigui, era una cosa que igual era un somni, una cosa que no era viable, i gràcies a la feina pues, dels quatre socis pues, hem aconseguit que quedi un lloc molt xulo.
El xiringuito té tant d'èxit com el cable?
Tant o més, o sigui, el xiringuito té molt d'èxit. Nosaltres mateixos estem sorpresos de que tingui tant d'èxit perquè està molt lluny, has d'anar en cotxe, sembla que has d'anar expressament i no sabem si és un lloc que has de fer un esforç per anar-hi, però a la gent li encanta, és que és un lloc que és superxulo. O sigui, jo per exemple, tinc dues filles, tinc una filla de 9 anys i una de 12, i a la filla de 12 anys li encanta anar a l'Ola. O sigui, sempre quan li dic, vaig cap allà, vols venir amb mi? I ella ve. En canvi, quan li dic, vaig cap al cable, vols venir amb mi? Diu, no, passo d'anar al cable. O sigui que sí, que està tenint molt d'èxit.
Bueno, perquè és un concepte que és molt diferent als xiringuitos tradicionals. De quan vas a una altra platja, doncs igual la trobes un xiringuito que és la caseta i és més prudent. I nosaltres hem volgut fer una cosa més diferent, que s'adapti més als nostres gustos. I llavors, doncs per això suposo que a la gent li ha agradat més li ha agradat tant aquest concepte.
Properament muntarem un festival de música. En què consistirà?
Doncs una altra de les nostres aficions és la música. A nosaltres ens agrada molt la música i aleshores ens agrada molt anar a concerts i a festivals. I com que aquest any era l'aniversari del Cable, doncs vam pensar que muntar una festa. I vam dir, bueno, doncs, quina festa podem muntar? Doncs portar grups de música que han tocat el Cable alguna vegada, perquè el Cable també fèiem concerts de música, doncs portar-los tots junts el mateix dia i que durant tota la tarda doncs vagin tocant diferents grups. I així doncs portarem grups de, doncs, que, doncs el Gerard Quintana, que és el cantant de Sopa de Cabra, el Justo y los Pecadores, que és d'aquí de Sitges, i ara aviat anunciarem més, o sigui, hi haurà uns 15, en total 15 grups, de moment hem anunciat 6 i falta per anunciar els altres 6, els altres 9, que uns d'ells, per exemple, si voleu que us donem una exclusiva, que ningú sap encara i que sereu els primers a saber-ho, és que vindran els Catarres a tocar també. Que no sé si a algú els us agraden, doncs els Catarres vindran a tocar al Retiro dintre del Cable Fest.
Per acabar, digueu-nos un llibre i una pel·lícula, cadascú.
Jo de llibre, l'alquimista del Paulo Coelho, i de pel·lícula, hi ha un director que m'agrada molt, que és el David Fincher, i la pel·lícula de referència seria Seven, que és una pel·lícula de por, i que just aquest any al Festival de Cine li fan un homenatge amb aquesta pel·lícula, que és una pel·lícula que en el seu moment va fer un canvi amb el tema, tot el tema de les pel·lícules de misteri, por, suspens. Jo seria les referències.
Doncs jo de pel·lícula de les que he vist últimament m'ha agradat molt... Bueno, ara miro més sèries de televisió. O sigui, ara, per exemple, m'agrada molt Modern Family, no sé si vosaltres veieu. És una sèrie que a casa la mirem molt amb les meves filles i amb la dona. I de llibre, doncs, et diria... No sé, llibres de...
Còmics.
Bueno, soc més així còmics que llibres, però del Pérez Reverte, per exemple, m'agradava molt abans, de El senyor dels anillos, per exemple, aquest tipus de literatura.
I ara us heu de posar d'acord i dir-nos una cançó que us agradi molt.
Bueno, això costa poc. alguna de Guns N' Roses?
Nosaltres tenim, ens agrada molt la música, tenim gustos una mica diferents, però una de les coses que coincidim són els Guns N' Roses, que és un grup de rock dels anys 90, que ara, bueno, es van separar i ara fan coses per separat, però que van treure un disco molt xulo, que totes les cançons són molt xules, són de rock, així guitarreres, i una de les que ens agrada més és Paradise City.
Moltes gràcies per haver vingut i haver-nos explicat coses tan interessants. Us deixem amb la cançó que han escollit Francesc i Manel.
Gràcies a vosaltres per convidar-nos.
Els amics del Cable ens han escrit el nostre llibre d'honor i ens han posat. Moltes gràcies per convidar-nos a aquest projecte tan xulo. Endavant. I també ens han posat gran iniciativa. Moltes gràcies.
Caram, quina entrevista. Els amics del Cable ens han deixat dues exclusives. Atenció, us les recordem.
Sí, la primera és que el pròxim concurs del Sitges Tapa-Tapa el Cable participarà en una tapa feta amb calamars.
La segona primícia és que el Cable Fest, entre altres artistes, hi participen els Catarres.
M'encanten els Catarres. En el programa anterior van posar una cançó seva.
A mi també m'agrada molt. Ara continuem amb la següent secció, que és la tecnologia dels nostres pares.
Gràcies a l'Hora de l'Utrillo hem sabut com eren els mòbils abans, també els videojocs, i el programa passat als reproductors de música. Saps què ens porten avui els companys de cinquè?
Què?
Doncs ens explicarem l'evolució dels televisors.
Com es diu, el televisor o la televisió?
Les dues paraules són correctes, però es refereixen a coses diferents. La televisió és el mitjà de comunicació. En canvi, el televisor és l'aparell que utilitzem per veure la senyal.
Ah, i els de cinquè de què ens parlaran avui? Del televisor o de la televisió?
Doncs en faran un mica un mix. Parlaran de l'evolució dels dos.
Perfecte, doncs donem pas a la secció de la tecnologia dels nostres pares.
Tecnologia dels nostres pares.
Avui a la secció de la tecnologia dels nostres pares parlarem del món de la televisió i dels televisors. Com molt bé han dit els conductors del programa, parlem d'un televisor, en masculí quan ens referim a l'aparell que transmet el senyal. En canvi, quan parlem de les ones que es transmeten, dels canals, de les imatges, direm que és una televisió en femení.
L'inventor de la televisió va ser John Lloyd Bell. Ell va néixer el 13 d'agost de 1888 i va morir el 14 de juny de 1946. El 1922 investiga la possibilitat de transmetre imatges a distància i el 1924 va aconseguir transmetre les imatges per pejants d'una creu de Malta.
Tot i que a finals del segle XIX ja s'havia fet un intent de reproducció d'imatges, va ser el 26 de gener de 1926 que a Londres es va realitzar la primera demostració pública d'un sistema real de televisió davant d'un grup de científics.
Els primers televisors pesaven molt i eren en blanc i negre. Eren uns aparells molt grans semblants a una caixa metàl·lica amb unes bombetes a dins. La qualitat de la imatge no era gens bona i moltes vegades es veia fatal.
Joan, Enric, Manel, vosaltres veu tenir algun televisor en blanc i negre?
Oh, i tant, sí. Els primers eren en blanc i negre i no només un, quan s'espatllava, doncs quan compraves un altre...
No, Manel. Nosaltres no. A casa érem més pobres i reparàvem el televisor. O sigui, quan s'afonia la làmpara, que era el més normal, anàvem a la casa de reparacions. A Sitges encara hi havia una casa que reparaven televisors fa 20 anys. Ara ja no, perquè la gent fa com el Manel, sí. Model nou. Però a casa, als anys 50-60...
Es reparaven.
Però
quan havia reparat 3 o 4 vegades ja deia...
Va durar molts anys aquella tele. Jo encara tinc la tele que vas comprar fa 30 anys en color, la tinc a casa. Ah. La tele antiga la tinc, sí, tinc una moderna a casa. Però les 3 R's que diem haurien de ser les 4 R's, perquè també hi ha reparar, no? Els aparells que s'espatllen, que ja no ho fem. Eren de metall, però també eren de fusta, no? Els televisors?
Sí, sí.
Sovint a les cases, quan la televisió no funcionava bé, es picava un cop ben fort a sobre l'aparell. Per què?
Com per què? Perquè la làmpada es posava fluixa, s'afluixava la làmpada i un cop es posava al puesto. Vale?
Després d'anar perfeccionant la qualitat de la imatge en blanc i negre, als anys 70 van aparèixer els primers televisors en color. Estaven formats per un tub estret per un extrem i ample per l'altre amb uns electrons que es movien molt ràpid i xocaven amb unes substàncies fluorescents de 3 colors, vermell, verd i blau.
Ui, que complicat, Joan. Ens podries explicar com funcionaven aquests televisors?
Bueno, com funcionaven i com funcionen. Ja sabeu que quan pinteu, quan heu de fer el verd, feu groc i... blau, oi que sé?
Sí.
Quan pintem, però la llum funciona diferent. En la llum, si tu barreges el vermell i el verd, a veure, segon, devineu, què sortirà?
Vermell i verd.
Doncs groc, surt groc, sembla mentida, eh?
No sabíem.
Si tu agafes un focus de llum, de llum, estem parlant, vermell i verd, surt groc. Vermell i blau,
blaugrana.
Diràs, grana, però surt, vermell i blau surt magenta, això sí. I verd i blau surt blau cel. Seria la RGB, no? En anglès, red, em sembla que es diu, green i blue, no?
Sí.
Últimament, ara hi han afegit els últims televisors la W de white, no? I aleshores, blanc es diu així,
sí, sí, sí.
I aleshores surten uns colors així com molt pastís, molt bonics. Què? Què més vols saber?
Com que la televisió és un mitjà que enganxa molt a la gent, els aparells han anat millorant moltíssim i cada cop els preus han estat més reduïts. Van aparèixer els televisors de plasma, després els de cristall líquid i finalment els televisors de LED. També han aparegut els televisors en 3D i els Smart TV.
Sí, amb l'aparició d'aquestes teles, ara avui en dia ja pots inclús connectar-te a internet i veure els programes que et doni la gana. O sigui, ja no has d'esperar a veure doncs, la programació que té cada canal, sinó que hi ha aplicacions, hi ha encara televisions de pagament que es posen a dintre d'aquestes xarxes d'internet, no? I a partir d'aquí doncs, tu pots veure els programes que a tu et ve de gust o inclús llogar pel·lícules i no et cal anar al videoclub. De fet, un Smart TV és com un telèfon però un gran. Quan l'engegues,
sí, sí.
Hi ha un processador que comença a funcionar, tenim doncs, entrades de USB, tenim sortides d'àudio, és un telèfon en gran, ja.
I més aquestes teles, l'avantatge que tens és que pots tenir una tele del tamany pràcticament que vulguis. O sigui, es fa de tot, des de televisions amb molt poques polzades, com un tamany del telèfon podria ser, o inclús de tota una paret del teu menjador.
Els aparells han millorat molt, però hi ha el senyal de la televisió. La televisió ha canviat en molt pocs anys. Abans el senyal s'enviava per unes zones que es deien UHF o VHF. Hi havia molt pocs canals. A Espanya només es veia la televisió 1. Només hi havia programes en unes hores determinades. Què passava quan no hi havia programes?
Hi havia la carta d'ajust. Que sí? Abans d'emetre hi havia una carta amb uns colors.
Jo, el meu cosí, treballava a la tele de tècnic de vídeo i un dia diu, vine Joan, vine, t'ensenyaré una cosa. Jo no havia vist mai una tele en color. I em va ensenyar la carta d'ajuste, que ho diem en castellà, que era una rodona amb molts colors per ajustar justament els colors i tot això. I era en color aquella tele. I una curiositat així, el meu pare tenia una tele en blanc i negre, com us he dit, i era molt bromista i es va col·locar paper de cel·lofana de colors a la tele. Mira, ja teniu tele en color. Bueno, tenien pocs botonets les teles, no?
Tenia la seva gràcia també les televisions així antigues.
No hi havia mando, comandament a distància.
T'havies d'aixecar, pitjar el motor, ploc. Un botó molt vast.
Hi havia
no?
Tres botons, un pel volum, sí, un per engegar sí. I l'altre per canviar del VHF i el UHF.
Era una caixeta que estava fora del televisor, almenys la meva que tenia jo, que s'endollava. Els comandaments a distància érem els nens petits de llavors.
Després van aparèixer TV2 i alguns canals autonòmics com TV3 que van emetre per primera vegada a principis dels anys 80. També van anar apareixent altres canals com Telecinco i Antena 3.
Més endavant la gent va començar a utilitzar les antenes parabòliques per veure altres canals. Canal Plus va ser el primer canal de pagament. La gent, si volia veure aquest canal, havia de pagar una quota i comprar-se un descodificador.
Via satèl·lit, no? Es deia això?
Sí, i aquest va ser el primer d'aparèixer. Després de Canal Plus van aparèixer el via digital, el satèl·lit digital, que aquests ja després van desaparèixer al cap d'uns anys, i avui en dia encara mantenen alguns com Movistar. Però té molt de mèrit el tema de Canal Plus, perquè va ser el primer de sortir i el més exitós, i encara avui en dia continua sent el més exitós, amb el que tenen sí, més abonats, tot i les descàrregues il·legals d'internet i tot això que avui en dia d'internet que permet piratejar molts formats, el Canal Plus ha sabut mantindre's a l'avantguàrdia, eh? O sigui, encara està molt, molt al dia.
Finalment, amb la televisió digital i per cable han aparegut centenars de canals que ara podem veure. Alguns són gratuïts i d'altres de pagament.
I quins programes veien els grans quan eren nens? Hem preguntat als nostres pares quins eren els seus programes preferits quan eren petits o quins recorden amb més carinyo. A continuació, us direm uns quants. A veure si us sonen. Comencem amb alguns programes. Recordeu el llibre Gordo de PTT i Barrio Sésamo? També tenim el 1, 2, 3, el Chiripiti Flauticos, el Precio Justo, los payasos de la tele, Filiprim, Amor a primera vista...
Amunt al taló de les noies!
La bola de cristal, Vamos a la cama i el programa de Félix Rodríguez de la Fuente... que es deia de l'hombre i la tierra.
Queridos niños, os voy a hablar de este...
Parlava així. També hi havia sessió de tarda, que era una pel·lícula que feien els dissabtes a la tarda, una pel·lícula que feien els dissabtes a la tarda i que la presentava l'Alfonso Sánchez. El va conèixer?
Aquest una no? En tot el país, eh? O sigui, estem parlant d'una pel·lícula en tot el país.
El 1, 2, 3 respon d'altra vez, ja l'heu dit, sí?
Jo el programa que recordo així de més petit era un programa infantil que es deia Un globo, dos globos, tres globos.
Un globo, dos globos, tres globos. La luna és un globo.
La luna és un globo que se m'escapó.
Sí, també l'han dit per la classe aquest.
Sí, aquest.
A mi el que em feia plorar més de tots era uns dibuixos que es deien Marco.
També s'ha dit.
Ara parlarem dels dibuixos animals. Ens han dit que eren molt famosos l'Arale, Bola de Drac, Mazinger Z, Comando G... El Vikingo, Tom Sawyer, Jackie y Nunca, Los Tres Mosqueteros, Heidi, Los Caballeros del Zodíaco, Dragones y Mazmorras, Candy Can, Oliver y Benji, El Llanero Solitario, La Vuelta al Mundo de Willy Fogg, Máguila, El Gorila, Marco, La Pantera Rosa, ¿en recordeu alguns altres?
L'Oso Yogi.
L'Oso Yogi, sí.
L'Aquilac.
El Pitsi Dixi.
Marquita Radare.
Els Bububobs.
En un país multicolor nació una abeja bajo el sol y fue famosa en el lugar por su alegría.
La abeja maya l'han dit? No, la abeja maya.
I Musculator.
Era Musculman, no era Musculman.
Musculman, Musculator, sí.
I per últim, les sèries. Sabem que us agradava Pipi Calzas Largas.
Pipi Calzas Largas, Pipi Lota para los niños soy. Pipi Calzas Largas,
Bonanza, Vacaciones en el Mar, Oliana Mollos.
Molls, Oliana Molls.
Molls. Els Joves, V, Periodos en el Espacio, Con Ocho Basta, Benny Hill, Al Roper Hotel, Verano Azul, Falcón Crest, La Casa de la Pradera, MacGyver,
meu ídol.
El Gran Héroe Americano, Fama i el Equipo A.
I l'Alf, no han dit l'Alf?
A l'Alf, sí.
I Steve Urkel.
Dallas també. No?
I una altra que marca una generació juvenil, a mi em va marcar molt, va ser una que es deia Aquellos Maravillosos Años. Va durar moltes temporades.
I pels més grans, El Fugitivo, El Santo, no us sona?
I per riure, a l'Hotel Fawlty també. més
i embruixada, embrujada, no?
També hi havia aquesta una que es deia Los Cinco.
Potser sí.
Un llibre, no? Un llibre és això, que sí. Llibres.
Doncs fins aquí la secció d'avui. Esperem que us hagi agradat les nostres pares. Esperem que hàgiu pogut recordar vells temps.
Les avis també, no?
Ja es noten vells, ja es noten vells, els 30 euros també.
Sempre la taula rodona sobre tecnologia ha estat molt, però que molt interessant.
I tant, ara ha arribat el moment de donar pas a la publicitat. Els amics i amigues de Tercer han preparat uns anuncis. Escoltem-los.
Uns anuncis i tornem.
Com ja ha arribat el caloret, aviat marxaran els de sisè, després de vendre moltes coses com croissants, coques i roses.
El seu treball es veu recompensat per un viatge on disfrutar. Al Lloret del Mar aniran a que la canyella s'ha de desconnectar.
Un, dos i tres de juny marxaran a fer activitats d'aigua i jugar. Et preguntes quines coses poden fer, caiac, bodyboard i més.
Piscina, tenis i recodró faran. Activitats de terra seran. I per acabar, una nit de ball tindran. I tots plegats a casa tornaran.
Que us ho passeu bé!
El cicle mitjà també va de colònies.
L'escola Miquel Utrillo, anem de colònies al Collell.
Al Collell de Sant Feriol?
Sí, dos tercers i dos quarts, a passar-ho d'allò més bé.
27, 28 i 29 de maig.
Dormirem dues nits fora dels nostres llits. Ah, i no oblideu el banyador, que a la piscina hi ha flotador.
Serà fantàstic!
Tornem a ser aquí. A continuació, escoltarem els alumnes de sisè. Recordeu que podeu comentar el programa i veure fotos extras utilitzant l'etiqueta Coixinet Hora Utrillo.
A continuació, escoltarem una nova edició de les 3 R's. Avui es parlen sobre la importància de reduir.
Recordeu, les 3 R's fan referència a la importància de reciclar, reutilitzar i reduir els residus que creem.
Avui ens ho presenten en un format una mica diferent.
Estem segurs que us agradarà. Endavant amb la secció de...
Les 3 R's.
Hola, bona tarda. Ara us parlarem de la importància de reduir. Hem entrevistat unes amigues que passaven pel cap de la vila.
Hola, Ona. Tu, això de reduir, com ho portes? Ja reduïu a casa vostra?
No t'entenc. Què vols dir amb això de reduir?
Reduir vol dir que aprofitem al màxim els productes que comprem, que no els llancem de seguida si s'espatllen, que no comprem un aparell nou si encara funciona, que no malbaratem l'aigua ni l'energia elèctrica.
Ah, d'acord. Ja t'entenc. Doncs sí, a casa sí que reduïm. Mai no comprem allò que no necessitem. I quan anem a comprar el súper, anem amb el cistell o amb el carretó per no demanar bosses de plàstic a la caixera.
Gràcies per contestar les nostres preguntes.
Mira, per aquí ve una amiga nostra de tota la vida, la Marina. Ens hem assabentat que us va tocar la mona de Pasqua de la rifa. Estava molt embolicada?
Ui, sí, estava tota embolicada en paper de cel·lofana. També hi havia uns cartrons per dins i una capsa de cartró per fora. Tot molt bonic, però massa embolcalls.
Ui, sí, i tot això són residus que després s'han de llançar a les escombraries. Creus que el problema de llançar tanta deixalla pot afectar el nostre planeta?
Ui, sí, sóc d'una associació que lluita per tot això. Si només consumim i consumim, i llancem, al final tot serà un gran abocador de deixalles. He vist pel YouTube un vídeo d'una gran illa de bosses, plàstics i altres deixalles, que va surant per l'oceà Pacífic. És immensa i cada vegada se n'estan formant d'altres altres mars.
Mira, per aquí ve la Júlia Pérez. Li preguntarem alguna cosa sobre l'estalvi energètic. Hola, Júlia, tu estalvies energia?
Jo estalvio tot el que puc. Per estalviar energies sempre vaig en cotxe i si puc no faig els deures. Cansa molt. És broma. És broma. Doncs sí, en lloc de banyar-nos a la banyera, a casa ens dutxem. Així gastem menys aigua. I quan em rento les dents, tanco l'aixeta mentre em raspallo.
Si al vespre esteu tota la família al sofà veient la tele a la sala d'estar, deixeu els llums encesos de la cuina i de les habitacions?
Per res del món. Les factures de la llum són prou elevades, com per anar malgastant energia elèctrica.
Moltes gràcies per col·laborar amb la nostra emissora mòbil. Us convidem a uns entrepans de pernil. Anem al passeig i ens el mengem en un banc. Bona tarda. 5 entrepans de pernil per emportar.
No! No us emboliqui en paper de plata!
Moltes gràcies. El programa està arribant al punt i final. Ens queda escoltar el conte narrat pels alumnes de quart i abans sentir els emprenedors de cinquè.
Sí, a continuació tindrem uns quarts d'alumnes de les cooperatives Otribox i Cuc. Ja ens en van visitar en la primera edició del programa, però ara els hem tornat a cridar perquè ens expliquin com va el procés de creació dels productes i ens informin quan serà la venda.
Recordem que diferents escoles de Sitges participen d'un projecte d'emprenedoria avalat per la Diputació de Barcelona.
Es tracta que els alumnes de cinquè muntin una cooperativa, elaborin un producte i finalment el venguin. Pels estudis de ràdio Miquel Utrillo ja han passat les cooperatives de l'escola Pia, les del Maria Osó i les de la nostra escola, l'Utrillo, que avui repeteix.
Per tant, escoltem la veu dels emprenedors.
L'estona dels emprenedors.
Miquel Utrillo. Tenim representants de les dues cooperatives, així que bon dia.
Bon dia.
Bon dia.
Bon dia. Bon
dia.
Ens recordeu les vostres cooperatives? Quins productes feu?
La nostra és la cooperativa Utribux i fem llibres, carpetes i diaris.
I la nostra es diu Cuc i fem colònies, ambientadors i fundes de mòbil.
En quin moment us trobeu ara mateix al procés?
Doncs ara estem començant a elaborar els flyers i els cartells per fer públic el que estem fent i estem començant també a fer el nostre llibre.
I nosaltres ja hem fet enquestes, ja hem fet totes les colònies i ara ens queda decorar els ambientadors i algunes fundes de mòbil.
Què us queda per fer?
Estem acabant de posar tot el contingut del llibre al publisher.
I nosaltres estem, ens falta fer els flyers i els cartells.
Esteu fent algun estudi de mercat?
Sí.
Sí.
Sí, no, nosaltres ho vam fer, va ser el divendres passat, vam fer l'estudi de mercat i bueno, a molta gent els va agradar el nostre producte i van estar molt contents.
I a nosaltres el vam fer el dilluns a la tarda i ahir també el vam fer els professors.
Quin dia fareu la venda de productes?
El dia 9 de maig.
On fareu la venda?
A la Fragata.
Què heu après d'aquest projecte?
Doncs nosaltres hem après a treballar en equip perquè tots ens hem d'ajudar uns als altres perquè si no ho fem així no funcionem.
També hem après a utilitzar algunes aplicacions noves.
Hem après a escriure textos ben escrits, a com escriure una recepta, a escriure l'introducció d'un llibre i a fer tapes i enquadernar.
Nosaltres hem après a fer colònies i que el més important en una cooperativa és treballar en equip.
I també hem après a l'hora de decorar les colònies que tot estigués recte, que no es faci dolçat.
I també m'ha après a formar una empresa des de zero, amb els seus estatuts, etc.
Ara que ja esteu acabant el projecte, quina valoració ens feu?
Jo crec que està molt bé.
Està bastant bé.
De qualitat?
Sí.
Nosaltres l'any que ve també farem aquest projecte tan interessant. Quins consells ens donaríeu?
Doncs que accepteu sobretot les decisions que es prenguin democràticament, perquè si es fa una votació i no toca el que tu has votat, tens que acceptar-ho.
I que per una cooperativa s'ha de treballar en equip, perquè si no les coses et surten malament.
I mai abandonar algú, mai. O sigui, mai sortir de la cooperativa.
Doncs moltes gràcies, us desitgem molt bona sort.
Gràcies.
Gràcies.
Moltes gràcies a totes i tots. Ja tenim ganes que arribi el dia 8 de maig i visitar la vostra paradeta.
Guillem.
Digues, Judit.
Tinc una coseta per a tu.
Ah, la sorpresa, quina alegria, quina il·lusió. Una altra de PortAventura?
No.
Una bicicleta?
No.
Un poni, digue'm, sisplau, que, em regales un poni.
Guillem, per favor, no diguis xurrades. De fet, tinc dues coses per a tu. Té.
Hola, el llibre de receptes de la cooperativa Utribuc i una colònia de la cooperativa Cuc. No és un poni, però em fa moltíssima il·lusió. Gràcies.
De res, recordeu, qui vulgui algun d'aquests articles el podrà aconseguir el dissabte dia 8 de maig. I ara sí, hem arribat al final. Toca escoltar el conte de quart. Quin conte és avui?
Em sembla que toca un conte amb regust dolcet. Avui podrem escoltar la història de Hansel i Gretel.
Doncs preparats? Llestos, endavant amb la secció de...
I hi havia una vegada...
En Hansel i la Gretel són els nens protagonistes del conte més dolç que es coneix. Escolteu bé aquesta història, perquè us llapareu els dits.
Hi havia una vegada dos germanets, un nen i una nena, que es deien Hansel i Gretel. Eren tan pobres que els seus pares no podien comprar ni una tisora de xocolata.
Passaven tanta fam que una nit...
Dona, ja n'hi ha prou de tant patiment. No em puc quedar veient com els nens estan morint de gana. Estic decidit, l'endemà, quan surti el sol, els abandonaré al mig del bosc.
Pobrets fills meus.
En Hans i la Gretel, que en aquelles hores estaven desperts perquè la gana no es deixava dormir, van espantar-se molt en veure les intencions dels seus pares. I aquella nit Cap dels dos no va poder clucar els ulls. Quan va fer-se de dia, en Hansel i en Gretel ja estaven vestits, ben pentinats, calçats i disposats a sortir a passejar.
Com que els dos germanets coneixien les intencions que amagaven els seus pares, van tenir la pensada d'anar llançant molles de pa a mesura que s'endinsaven al bosc. Perquè creien que d'aquesta manera podrien trobar fàcilment el camí de tornada. Però s'enganyaven perquè quan els van abandonar en Hansel i la Gretel ja no van trobar el rastre que havien deixat.
I les molles que hem deixat?
Se les han menjat els ocells, estem perduts.
Perduts i morts de por enmig d'aquell bosc desconegut, en Hansel i la Gretel van començar a caminar sense rumb. Els pobres no tenien ni idea de cap on havien d'anar. Caminaven i caminaven sense saber si per casualitat encertaven el camí correcte.
Hansel, tinc gana. Estic molt cansada.
Jo també, Gretel. Mira allà, una casa.
Corre, anem-hi. Potser ens donarà alguna cosa de menjar.
Però a mesura que s'hi acostaven, van veure que aquella casa no era com les altres. Era una caseta de xocolata.
Uau, és de xocolata.
Era tota de xocolata. La teulada, les parets, tot era de xocolata. I la porta i la finestra estaven decorades amb anissos. Els nens s'hi van precipitar disposats a menjar-se-la. Se'ls feia la boca aigua.
Però, de sobte, quan estaven a punt de clavar-li una queixalada, va aparèixer una bruixa vella i molt lletja que duia una escombra a les mans.
Qui són aquests nens que se'n volen menjar la casa? Però què esteu pensant, marrecs? Vosaltres no us menjareu res. Sóc jo qui us menjaré a vosaltres. Ha, 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 ha.
Com que la bruixa va veure que en Hansel estava tan prim, que era tot ossos, va decidir tancar-lo en una gàbia per fer-lo engreixar una mica abans de tirar-lo a l'olla. A la Gretel li va obligar a fer totes les feines de la casa, fins que un dia la bruixa li va demanar que posés la olla al foc. Havia arribat el moment de menjar-se el Hansel.
Hansel, la bruixa se't vol menjar. Hem de fer alguna cosa.
Gretel, quan la bruixa estigui distreta, pren-li les claus de la meva gàbia i podrem escapar.
Quan tot estava preparat, en Hansel i la Gretel van aprofitar un moment de distracció de la bruixa i es van escapar. Van sortir corrents camp a través, corrien tant com podien. Al cap d'una estona, en Hansel i la Gretel es van veure salvats. Havien deixat enrere la caseta de xocolata.
I la bruixa, amb un pan de nas i la cassola sense teca, però tots els germanets s'havien tornat a perdre al mig del bosc.
On som?
De sobte, quan semblaven més perduts, van sentir una vella llunyana que els cridava.
Hansel, Gretel... Quina alegria més gran! És la veu del pare!
Perdoneu-me, fills, perdoneu-me. Finalment us he trobat. No us podeu imaginar que content que estic. Us prometo que no us tornaré a abandonar mai més.
D'aquesta manera, en Hans i la Gretel van tornar a casa acompanyats del pare i van viure feliços durant molts i molts anys.
Així acaba la història d'en Hansel i la Gretel. Una història tan dolça que sembla que hagi estat escrita amb lletres de xocolat.
Doncs això s'ha acabat. Gairebé una hora de programa ja ha passat volant.
Doncs sí, ens hem passat bé, no?
I tant, hem rigut, hem après.
Ens hem fet regals.
Però això ja està.
Sí, ara esperar el divendres dia 29 de maig, que serà l'últim programa de l'Hora de l'Utrillo.
L'últim?
L'últim d'aquest curs, però l'any que ve tornem.
Bé, de moment recordeu que ens tornem a trobar el 29 de maig.
En el programa d'avui han participat alumnes de...
Primer!
Ué!
Segona!
Ué!
Tercer!
Ué!
Quart!
Ué!
Cinquè!
Ué!
I sisè B!
Ué!
Ha estat un plaer compartir el programa amb vosaltres.
Fins aviat.
Gràcies.
This morning, smile with the rising sun.